Play that sax. Give it to me. Arriba la revolució de la nutrició, som el que fem, som el que vivim, som el que pensem i també som el que mengem. Cada vegada hi ha més gent que cuida l'alimentació per viure de manera sana i equilibrada. La frase «Mens sana in corpore sano», que va escriure el poeta romà Juvenal al segle I, és a dir, fa uns 2.000 anys, té plena vigència. Avui ens visita Xevi Verdaguer, fisioterapeuta de formació i que des de fa temps s'ha convertit en un divulgador i podríem dir-ne també gran influencer de com n'és d'important l'alimentació per gaudir d'una bona salut. Ha revolucionat la nutrició amb molts adeptes i també amb crítics. Xevi, benvingut al Revolució 4.0, què tal?
Hola, Chantal, moltes felicitats pel programa i un plaer acompanyar-vos.
Molt bé, molt contenta de tornar-te a veure. A veure, Xevi, et defineixes com psiconeuroimmunòleg. Explica'ns aquesta definició de la teva feina.
Sí, la psiconeuroimmunologia és una modalitat de medicina integradora en la qual, des d'una forma transversal, fem un estudi de les persones, tant des de la psique, la part emocional de les persones, amb la qual aquí entre les creences i els pensaments, i com des de la mindfulness, l'exercici de relaxació o l'estrès pot ajudar a modular o a crear desequilibris. Doncs la psiconeuroimmunologia és com des del primer cervell i la influència del que anomenem el segon cervell, l'intestí.
Intestí, segon cervell. Aquesta és una frase que sempre m'ha quedat de tu, eh?
Sí, ara li donem aquest nom perquè hi ha xarxes de neurones, concretament hi ha dues xarxes de neurones a sota les vellositats del nostre intestí que fabriquen gran quantitat dels neurotransmissors que afecten a l'estat emocional de les persones i a l'equilibri hormonal. Per això es diu neuroimmunoendocrí, perquè l'equilibri neurològic i immunològic hi té a veure.
Ara en parlarem de seguida. Abans, ja saps que aquest és un programa que parlem d'emprenedors. T'hi consideres també, Xevi Verdaguer, un emprenedor en la seva feina?
Bé, de fet, jo no sóc la persona que emprenc tot solet. Sí que som més de 50 professionals que emprenem i divulguem el que s'anomena la psiconeuroimmunologia a Madrid i aquí a Barcelona. Quelcom que jo vaig aprendre de gent de fora, llavors emprenedor, més aviat és...
Emprenedor empresari, gairebé, amb 50 treballadors, Xevi, déu-n'hi-do.
Bueno, som una colla, sí.
Déu-n'hi-do. A veure, per tant, el que ens deies abans, som el que mengem realment? Aquesta frase, què me'n dius, és totalment certa?
Som el que mengem i que les nostres bactèries absorbeixen, per tant, els aliments ens serveixen de nutrients si els digereixes i absorbeixes bé, i en acabat hi ha una sèrie de residus que arriben al colon, que és el que nosaltres anem de ventre, però és que saps què passa? Que hi ha coses que mengem i no digerim i no absorbim i arriben al colon, que fabriquen uns gasos i uns metabolits que fa que certs aliments es converteixin en superaliments just abans de que els evacuem en forma de femta. És el colon on hi ha la microbiota, les bactèries intestinals, que agafen certs components dels aliments i els metabolitzen en uns components molt importants per ajudar-nos a perdre pes, per ajudar-nos a la salut emocional. Per tant, el colon, les bactèries intestinals, en tenen l'última paraula.
Per tant, les bactèries són molt importants.
Exactament. La diversitat de bactèries que nosaltres tenim a l'intestí i la quantitat té molt a veure què succeeix al nostre segon cervell amb l'alimentació que nosaltres tenim. Hi ha gent que segueix una dieta més o menys sana, però a l'intestí li falta diversitat bacteriana. La salut hormonal també condiciona la diversitat de bactèries que tenim. D'aquí que no totes les dietes funcionin a totes les persones i que el fet de prendre probiòtics pot ajudar la gent a primar-se i el fet de prendre antibiòtics pot fer que després de prendre 14 dies d'antibiòtics, m'explica la gent, un any després, sense entendre per què, m'he engreixat 2 quilos, sense canviar l'alimentació ni els meus hàbits de vida. Senzillament m'he pres una tanda d'antibiòtics que la vaig haver de fer perquè tenia una infecció. I per tant, el guanyar pes, perdre pes, sentir-se bé emocionalment, té molt a veure amb l'intestí.
Ara parlarem d'aquesta diversitat bacteriana. Contesta'm aquestes preguntes de forma més ràpida. És normal haver de prendre laxants de manera habitual?
No.
Patir menstruacions doloroses?
No.
A què és degut?
Pot ser perquè sigui un excés d'estrògens o una falta de progesterona.
Conviure amb el mal de cap o la migranya? Com podríem conviure millor?
això no és normal. Hi ha vegades que les persones han pensat que tenir migranyes o mal de cap és algo crònic que ho he de portar tota la vida, però resulta que s'adona compte que durant l'embaràs passa 9 mesos fantàsticament increïble i com arriba la menopàusia, sense entendre per què, resulta que em marxen les migranyes. M'he passat tota una vida medicant-me. Un diuen coses naturals, altres diuen jo m'he pres química. Quin és més espavilat? O que s'ha pres medicaments per les migranyes natural o químic? Cap dels dos. Quan arriba aquesta època de la vida que l'embaràs o la menopàusia, que els estrògens en tenim en menys quantitat, resulta que et marxen tots aquests problemes que creies que eren crònics. T'has passat una vida patint, una vida medicant-te't, i ara descobreixes que el teu no era crònic.
Prendre medicaments per l'ansietat sense tenir cap trastorn psicològic, com es pot evitar?
Efectivament, la serotonina o el GABA, neurotransmissors que tenen molt a veure amb la nostra salut emocional, es fabriquen gràcies als estrògens, que ens ajuden a tenir serotonina, i a la progesterona, que ens ajuden a tenir activitat d'un receptor al cervell que es diu GABA. Llavors, t'agradaria saber si tens bé la progesterona? Sí. T'agradaria saber si tens bé els estrògens?
Com ho podem saber? Com ara mateix, els nostres oients aquí, aquest diumenge, a les 11 de la nit, volen saber-ho. Què es poden preguntar?
Molt bé, a les 11 de la nit pot ser que hi hagi persones que els interessi descansar bé les nits i que no es despertin. Llavors, uns es prenen diazepans, tranquimacins, aprazolams, vol dir medicaments que estimulen un receptor que es diu GABA, un neurotransmissor que es diu GABA, que ens indueix la relaxació, la calma, la tranquil·litat. Altres diuen, doncs jo em prenc tranquimacins, i uns altres es diuen, jo em prenc passiflora i valeriana. Tots estan intentant millorar el GABA. Resulta que necessites progesterona perquè això tingui lloc. Les noies que tenen irregularitat amb el cicle menstrual, que tenen ovaris poliquístics, o bé les noies que tenen cicles menstruals curts en menys de 26 dies, és a dir, que els hi ve la regla als 25 dies, als 24 dies, als 22 dies. Ara algunes persones diuen, oi, jo sóc aquesta, a mi em ve cada 23 dies i cada 25. Per tant, tinc cicles curts, et falta progesterona. Per tant, t'hauràs d'anar a compte que a les nits no és de les persones que descanses més bé.
Tant, has de dormir més, eh? La solució seria aquesta?
Necessitarem pujar la progesterona perquè puguis dormir millor i no ser una persona nerviosa, impacient, intranquil·la, com t'havies pensat que eres
sempre. I per tant, què caldria menjar, per exemple?
Per pujar la progesterona necessitem colesterol i tenir bona circulació sanguínia.
Em va pujar la febre l'altre dia i van trucar uns doctors especialitzats. Han extreure la pedra de la bogeria, em fer brollar la font de la felicitat.
Els Manel els puja la serotonina, però hi ha molta gent a qui li passa el contrari, li manca. Abans comentàvem el nivell de la serotonina. Per tu és la clau de molts problemes i de trastorns, Xemi?
Sí, de fet, la falta de serotonina dona símptomes com estar trist, estar deprimit, no descansar bé les nits, tenir ansietat per menjar dolços. Hi ha persones que s'engreixen i no entén per què, però l'ansietat per menjar dolços és falta de serotonina, un neurotransmissor que fabriquem gràcies als estrògens. Sense estrògens no tens serotonina. La serotonina també ens dona problemes de colon irritable o problemes de restrenyiment o fer fèmtem quan vas de ventre en forma de boles. Per tant, hi ha moltes persones que tenen mal de cap, contractures per falta de serotonina i alhora tenen problemes digestius i problemes de sentir-se deprimit.
Què han de fer? Quines solucions ens proposes?
Hi ha propostes des dels especialistes naturals o químics que donen antidepressius, pastilles per dormir, pastilles pels gasos, pastilles per laxar-te, pastilles pels dolors. Nosaltres proposem ajudar a la flora intestinal a fabricar serotonina, ajudar a millorar els nivells d'estrògens.
I com ho feu?
Els nivells d'estrògens milloren quan prenem aliments que tenen activitat estrogènica. Això és molt recomanable amb les senyores quan arriben a la menopàusia, que baixen els estrògens, per tant, baixa la serotonina i comencen a tenir problemes que s'engreixen amb més facilitat, comencen a tenir restrenyiment, a dormir pitjor a les nits, a tenir menys memòria i a tenir sufocos, no? Necessitem estrògens. Els estrògens estan amb la soja, per exemple.
Soja,
el
important.
Miso, com el tempe.
El miso, el tempe. Fem llista avui, eh? Avui és per escoltar la ràdio i tenir la llibreta per apuntar tot el que ens dius.
Sí, estàvem intentant ajudar les persones que s'adormin a aquesta hora, però ara ja han anat a buscar el paper i el bolígraf. A part del miso...
Des d'allí també es pot escriure, eh? Es pot fer moltes coses. Digues, digues.
Molt bé. Doncs el miso, el tempe, el kuzu, el llinet, el sèsam, el ruibarbo,
Molt bé.
Els llegums, tota la resta de llegums, com els fesols, com els cigrons, tots tenen activitat estrogènica. Per tant, jo sempre dic, quants humus menges als vespres, per exemple, que podries combinar el sèsam i els llegums, no? Que són dos d'ells. Uh-huh. La qüestió seria millorar la quantitat d'aquests aliments que porten estrògens, i a les persones, al cap de 2 mesos, 3, els diria, digue'm si encara tens sufocus, si descanses més bé les nits. Clar. I si el restrenyiment ja t'ha començat a millorar.
Veure l'evolució. Xavi Verdaguer, com diu, l'intestí és el nostre segon cervell. En el fons el que diu és que tot està relacionat, el que ens fa patir, el que mengem, el que treballem també ens fa més feliços. El nostre cos, per tant, ho transmet, i això també ho expliques en el teu llibre Transforma la teva salut, és el títol del llibre que has publicat fa poc. Està en la llista dels més venuts. Moltes felicitats, Xavi. I això vol dir que la revolució de la nutrició interessa a molta gent, no? Diries?
Sí, perquè certament la nutrició és una eina que nosaltres podem utilitzar per produir canvis en la nostra salut, per empitjorar-los i també per millorar-los. Però no és l'única. L'exercici físic, l'exposició al sol, el fet de tenir eines per gestionar l'estrès, com la mindfulness, la teràpia breu estratègica, la programació neurolingüística, hi ha una sèrie d'eines que tots hauríem de tenir l'obligació d'aprendre'ls, no als 60 anys, sinó que són eines que hem d'anar incorporant en la nostra vida, el nostre dia a dia. Intentar no estar exposat a tòxics. L'exposició a tòxics també canvia la diversitat de les nostres bactèries i, per tant, també ens afecta a la nostra salut. Uh-huh. Què succeeix? Que si hem de tenir tot això controlat i bé, ens podria portar a la situació de estic tan obsessionat, han fet tot el que posa en aquest llibre bé, que no voldria que això es convertís en una situació estressant. Per això jo recomano intentar sumar cosetes bé. Uh-huh. És necessari que les persones, mentre llegeixen el llibre El Transforma la teva salut, sàpiguen que són els autèntics protagonistes. Jo explico com identificar si te passa o si t'està succeint o no algo que no és normal. I un cop ho identifiques, que has de millorar quelcom, resulta que te dono una sèrie de propostes per millorar certs problemes de salut. Clar. Petits canvis et poden canviar la vida.
Per tant, si et digués, a veure, acaba amb aquesta frase, la revolució de la nutrició passa per, segons tu?
La revolució de la nutrició passa per, mare meva, per fer un estudi personalitzat, perquè és molt complicat que hi hagi una alimentació que vagi bé per tots els problemes. Hi ha gent que és un sulfatador lent. En el llibre expliquem què vol dir sulfatador lent, aquesta paraulota. Hi ha gent que té una enzima al fetge que va a poc, que no elimina bé l'azufre, el sofre, uh-huh. i diu, a mi el pebrot em fa mal, el bròcoli em fa mal, la col no em senta bé, el cogombre en repeteix, l'all en repeteix i la ceba en repeteix. Quant d'aquests aliments no són considerats molt sans? Hi ha persones que no els hi van bé. Els sulfatadors lents, per exemple, necessiten un tipus d'alimentació i uns hàbits de vida ben diferents.
I això ho sabeu a través d'unes analítiques, no? M'imagino.
Sí, i és molt... De seguida, amb una sèrie de símptomes, identifiques de seguida aquestes persones. Perquè jo si te pregunto, si tu a mi em dius els alls em repeteixen, la ceba em repeteix, el cogombre, un gazpacho, per exemple, que venen tots junts amb el pebrot, em senta malament, i el vi em dona mal de cap, jo dic, tens una mala sulfatació, segurament tindràs problemes de tiroides, segurament tindràs problemes d'ovaris poliquístics, la pell grassa, una sèrie de símptomes de que no pots eliminar bé les hormones masculines, les femenines i les del tiroides que passen per aquest embut que li indic jo.
I quin és el més habitual de cas en general? Perquè tu parles amb moltíssima gent, com deies, hi ha casos específics, però el més general de la població, què és el que passa més sovint, em diries?
Home, de casos de patologies, vols dir? Jo veig que hi ha moltes persones que són molt perfeccionistes, autoexigents, meticuloses, obsessives. A la meva consulta, al final, venen persones que fa temps que tenen problemes crònics, perquè, malauradament, tenim una mica de llista d'espera i quan venen les persones que no han pogut resoldre els problemes amb altres propostes. Llavors, les persones més perfeccionistes, autoexigents, obsessives, jo sóc crec que són les que veiem més. Aquestes persones són les que diem que matilen lent. És un altre capítol que parlem
matilen
de llibre.
Matilen lent, Això els hi passa als emprenedors. Nosaltres que tenim un programa d'emprenedors que són molt exigents, que han de treballar moltes hores, els hi deu passar, també.
Ah, exacte.
I tu els hi recomanes, per tant?
Aquestes persones s'han d'analitzar l'homocisteïna, comprovar que no la tenen excessivament elevada, que és una proteïna que, quan està elevada, la gent elimina malament les hormones d'estrès, matila lent. És una enzima, un embut, que s'encarrega d'eliminar estrògens. la histamina i les hormones d'estrès. Llavors, quan va lent, i ho sabem per aquestes analítiques, pot ser falta d'àcid fòlic, falta de vitamina B12, pot ser que sigui per culpa de que tens sobrepès, perquè de tenir sobrepès fa que aquesta enzima vagi pitjor.
I és recomanes que... vitamines B1, B6, B12, no? Per exemple?
L'àcid fòlic i la B12, que estan en certs aliments, s'han de millorar, sí.
En Txell Verdaguer és conscient que té molts i molts adeptes, molts seguidors, però també t'he de dir a vegades que tens detractors. Alguns metges de medicina tradicional qüestionen les teves propostes. Què els hi diries?
No és una sensació que vagi dirigit cap a mi. Certament, amb el llibre no he volgut deixar passar per alt que hi ha més de 30 pàgines amb referències bibliogràfiques, amb la qual no és una crítica que vagi a mi, és una falta de coneixement de les coses que tots tenim accés. Per tant, jo senzillament comparteixo els estudis científics i les referències rigoroses amb les persones que volen seguir caminant per buscar millors solucions a problemes que no es resolien abans. En el màster que jo dirigeixo hi ha més de 50 professors, investigadors i catedràtics amb els quals investiguem i seguim treballant i fent en aquesta feina de divulgació científica, i per tant jo no em sento ni molt menys sol, al contrari, ni tampoc em sento protagonista d'això, no? Gràcies amb ells, doncs tot pot ser més fàcil.
Això passa, la medicina alternativa, hi ha gent doncs, que és...
Jo no considero que estiguem fent cap medicina alternativa. En aquest sac de medicina alternativa poden haver-hi moltes disciplines que jo desconec en profunditat. Estem fent una medicina complementària a la medicina que coneixem avui dia, que complementa perfectament amb les propostes de teràpies que es puguin fer, doncs que estan funcionant molt bé.
Molt bé. Escolta, anem a fer una llista, jo saps sempre que t'ho demano, pels nostres oients, aliments que hem de tenir sempre a casa i per què i quines propietats tenen. Digue'm, fem una llista, digue'm quatre aliments que hem...
Em sembla superbé. Mira, perquè n'hi ha uns quants que, si els tenim, és molt diferent de no tenir-los.
Va, digue'm.
Els aliments rics en midó resistent són indispensables per poder fabricar serotonina i GABA. Aquests neurotransmissors que ens ajuden a estar tranquils i feliços. El midó resistent està al plàtan.
Plàtan?
El plàtan verd, no el plàtan madur. El plàtan madur es digereix i s'absorbeix a l'intestí prim i ens serveix per sostracte d'energia. Si vols anar a fer esport, em va molt bé. Però si tu vols que arribin al colon, allà on te dèiem que es transformen,
plàtan verd.
Necessitem que el plàtan sigui verd. També els llegums, quan estan cuits i refredats, no quan estan recent cuits. S'han de deixar refredar. Per tant, el supermercat...
Les mongetes i els cigrons els hem de deixar refredar, sí?
Sí, per tant, moltes vegades vas a una gran superfície o vas a l'arbolari i veus en un pot de vidre que hi ha unes llenties i uns cigrons que t'esperen, que posen hola, soy rico en almidón resistente i t'ajudaré a adelgazar. No posen només cigrons. És un superaliment. Si tu els hi dones això, les teves bactèries sabran multiplicar-se i diversificar-se. Et deixaran saciat. No necessitaràs menjar amb tanta freqüència i a nivell dels neurotransmissors et milloraran. Per tant, és tan fàcil com a la dispensa doncs tenir pots de vidre, de llegums, si no et dona temps un dia a fer un sopar...
Mongetes, cigrons,
que no, llenties... Que no cal menjar sempre una fruita abans d'anar a dormir si no tinc temps, o una crep abans d'anar a dormir perquè no tinc temps. No?
Un altre.
Els llegums, la patata refredada també ens ajuda a millorar amb el seu midó resistent. Si és recent cuita, no funciona igual. I tot el que sigui d'aliments fermentats, aliments que porten bactèries sanes en ells mateixos, com per exemple el kèfir, el te kombucha, el iogurts, formatges, miso, tempe, la xocolata, els nabius, tots aquests ens ajuden a millorar les bactèries intestinals. I hi ha vegades que només cal menjar-ne una miquetona cada dia, de cada un d'aquests, com un dia al matí pots menjar una mica de kèfir, i a la tarda pots menjar, per exemple, un te kombucha, i a l'hora de sopar un dia pots posar xucrut a l'amanida o kimchi a l'amanida, que és la col fermentada, o l'all negre fermentat. La qüestió és que quan tu menges aliments fermentats ajudes a la teva microbiota intestinal, la que utilitza els residus alimentaris per convertir-los en realment components bioactius.
Tu sempre expliques que et prens als matins kèfir d'ovella o té kombucha. Aquesta és una de les coses que sabem. Digue'ns per això, carn. Quantes vegades a la setmana hauríem de menjar carn?
Bueno, tot dependrà de l'utilitat que em facis de totes aquestes proteïnes. Jo personalment crec que l'abús de menjar proteïnes animals com els làctics i derivats o la carn i derivats fa que a nivell del colon es fabriquin uns metabolits tòxics, si estan en excés, però no són aliments tòxics. Només estem parlant de que si això està en un context d'una dieta desequilibrada, pot ser que no et vagi bé per la salut. Les noies que tenen excés d'estrògens no els hi convé abusar de les carns i dels làctics, perquè són la carn, sobretot la carn com el porc, vedella, senglar i els làctics de vaca, tenen la capacitat d'augmentar els estrògens en poca quantitat. Per tant, les noies i els nois amb excés d'estrògens els hi convé especialment menjar-ne poquet.
Molt bé. Seguirem parlant amb el Xavi Verdaguer. Ara volem descobrir la seva vida digital, el seu social media. Saludem a Jordi Pi.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Hola, hola, hola. Avui, Chantal, grana, no? Una caixa plena d'ingredients saludables.
Sí, venen ganes de menjar a aquesta hora.
Hem de mirar per això si la caixa de social media del Xavi té els mateixos ingredients. I per començar, fem-ho amb dues de les xarxes que no estàs. Instagram no és saludable pel Xavi?
Bueno, la veritat és que jo no entro a les xarxes i tinc un company que m'ajuda amb tots aquests temes perquè em sento una mica
desbordat. La gestiones tu, ni tan sols Twitter?
No, la veritat és que no.
Home, té 50 persones treballant, clar, hi ha altra gent que li fa la feina, també. Sí?
Doncs escolta, ja que no les gestiones,
Podem tancar la secció?
No.
Gràcies.
Ara no, encara no, una miqueta més. No, perquè jo crec que al final la gent que segueix en Xavi vol parlar amb en Xavi. Jo crec que les xarxes poden proporcionar.
Sí, quan hi ha preguntes directes, llavors el company me les rebota al meu correu electrònic i jo els vaig a responent.
Per tant, sempre ho fa servir mitjançant un community i a través d'això.
Sí, perquè a vegades hi ha dubtes de on és la pròxima conferència, quina hora és, no trobo les entrades, on te visites, coses d'aquest tipus. Tinc persones que m'ajuden perquè no...
De fet, això ho veiem molt bé amb el teu Facebook, que tens un Facebook personal que és inactiu i la plana de Facebook, que aquí sí que ets molt actiu, no?
Sí, sí, sí.
No ho separes. Al revés, ho separes totalment.
Ho separo, sí, perquè no l'utilitzo. Vaja, l'utilitzo només quan hi ha casos puntuals, sí.
I Twitter, xarxa de promoció o xarxa d'opinió? Què en penses? No et serviria també per donar opinió?
Pues podria ser que sí, però és una altra... O sigui, tot això és afegir temps, no?
Sí.
I considero que és molt útil i molt important de poder oferir aquest servei, eh? No perquè jo no hi estigui prou posat, no hi cregui que sigui important. Jo crec que és molt important i són coses que estem valorant i tant.
De fet, una altra cosa que crec que seria molt interessant és YouTube, que avui per molts conferenciants, molts grans ponents i molts influenciadors ja fan servir-ho. No t'has plantejat llançar les teves ponències a través de YouTube perquè pugui veure-ho tot el món, amb accessos restringits, això seria... Però no t'ho has pensat?
Sí, sí, això, jo crec que aquest és el futur. I fer-ho en diversos idiomes, sobretot. Perquè jo la meva pàgina web ara la tindrem tota en català i en llengua castellana per poder arribar a tot arreu, no? Perquè quan volem difondre salut ens interessa difondre-ho a tot el món, no?
Escolta, ens falta un ingredient a la caixa. El Xavi és un home de natura. Si t'haguessis de quedar en un racó de Catalunya on omplir els pulmons, oxigenar el cervell, quin racó escolliries?
Jo tinc tanta sort de viure a la Garrotxa i he voltat molt Catalunya i, sincerament, hi ha molts racons bonics, però jo em quedaria a la Garrotxa.
I ens dius un lloc de la Garrotxa? Ens el localitzes? Aquell lloc de la Garrotxa?
Home,
un lloc concret? Bosc, un camí?
La Vall d'en Bas i paratges com la Moixina o la Fageda són obligats.
Aquest serà el seu primer Instagram.
I tant.
Ah. Gràcies, Xavi.
Molt bé. Escolta, ha estat un plaer. Xavi, ens ha quedat pendent parlar de les femtes, una de les coses que també coneixem del Xavi, sobretot destacar els oients, i avui aprofitant, que si les femtes floten, mala senyal. Això
mala
és el
senyal.
Que hem de mirar, eh? Mala senyal.
Mala senyal. I si resulta...
Han de caure com el Titanic, digue'm aquella frase.
Han de ser xurros allargats i s'han de caure a l'aigua, estar-se un momentet i llavors enfonsar-se. Això seria la caca perfecta. Però hi ha moltes noies que en el seu cicle menstrual van malament de ventre tot el mes i resulta que durant el sangrat menstrual,
clar,
llavors caguen bé. Dius, així tenia un problema digestiu o un problema hormonal. Hi ha vegades que l'intestí no va bé,
clar,
per problema d'hormones, no?
Molt bé, doncs escolta, ho mirarem. Sempre que anem al bany, important veure-ho.
Hi ha un hashtag a Instagram que es diu cagant pels puestos, que és molt curiós per fer aquests anàlisis.
Molt bé.
Molt bé, som el que fem, som el que pensem, som també el que mengem. Gràcies, Xavi.
Una forta abraçada, gràcies.